COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ja ha col·locat Mbappé al PSG als quarts de final de la Champions. No té aquest PSG tantes estrelles com els darrers anys, però és més solvent com a equip, en bona part gràcies a que té un bon entrenador també. Els madridistes ja es freguen les mans pensant en que l'any que ve Mbappé vestirà de blanc. Abans, però, se'l podrien trobar a la Champions. Seria un creuament curiós i amb morbo. Però abans el Real Madrid ha de fer la feina aquesta nit davant del Leipzig. Dues notícies marquen la prèvia del partit. Dos partits de sanció per Bellingham per la protesta airada de Mestalla. Es perdrà els partits contra Celta i Osasuna. I atenció, Fiscalia demana 4 anys i 9 mesos de presó per Ancelotti per dos delictes fiscals que tenen a veure amb la declaració dels drets d'imatge. Sembla un home tranquil, Ancelotti, però com a mínim és perquè se't dispari la cella. Real Madrid-Leipzig aquesta nit amb 0-1 pel Real Madrid de l'anada. També avui Manchester City-Copenhague amb 1-3 pel City de l'anada. Dues eliminatòries, per tant, les d'avui molt decantades. Ahir ja es van classificar pels quarts de final el PSG i també el Bayern. Real Societat 1, PSG 2, els dos gols d'Mbappé, que va deixar una exhibició més a Noeta, i Bayern 3, Lazio 0. El Barça ha tornat a la feina per preparar els propers partits. Esperen el Mallorca divendres en Lliga i el Nàpols dimarts en Champions. Xavi està pensant ja en com solventarà les baixes de Pedri i De Jong. A l'Espanyol sentirem a Omar, que ha passat per sala de premsa. El Barça femení, que juga demà a Sant Mamés, partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. Atlètic Club Barça. La notícia és que Alexia està disponible. Ha entrat a la llista de convocats i, per tant, podria tornar a jugar amb el Barça. Avui tenim l'altra semifinal, Atlètic de Madrid, Real Societat, a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, bona notícia, la penya classificada pels quarts de final de l'Eurocup va superar a l'Ulma Alemanya per 79-88, es medirà en quarts al París, el líder del grup A amb 17 victòries i una derrota. Serà complicat, però està a quarts de final al Joventut. I en futbol sala, el Barça encaixa la segona derrota consecutiva, va perdre ahir a Jaén per 3-2, però la pitjor notícia és que es va lesionar de gravetat Sergio González. No hi ha encara comunicat oficial, però pinta a que s'ha trencat els creuats també. Es va lesionar també ahir Sergio Lozano, lesió muscular, en aquest cas, però és brutal la plaga de lesions que està afectant el Barça de futbol sala aquesta temporada. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça és sobre Mbappé i el seu més que probable fitxatge pel Real Madrid. Us fa por, us fa ràbia o és bo per la Lliga? Us fa por, com a mi, a la majoria, el 47%, us fa ràbia el 31%, creieu que és bo per la Lliga el 22%. En clau Girona us preguntem si està notant la baixa de Blin. És evident que sí, heu votat que sí el 92%, que no el 8%. I en clau espanyol us preguntem a quin rival veieu més fort en la lluita per l'ascens. Heu votat pel Leganés el 9%, la gran majoria per l'Eibar el 70%, per l'Elx el 14% i per l'Sporting de Gijón el 7%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sí, más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Day Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Comencem a bon ritme l'Esports Cope d'avui dimecres, quan passen 9 minuts de les 3 de la tarda, i comencem abordant, atacant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Que ha tingut visita a Pedri aquest matí a la ciutat esportiva, no?
Sí, del director de la selecció, Albert Luque, a Sant Joan d'Espí, ha anat a veure Pedri per donar-li ànims i tot el suport de la federació després de tornar a caure lesionat muscularment. Pedri, ja t'ho explicava ahir, anímicament està destrossat i entre tots el que volen és cuidar-lo perquè deixa enrere les pors que li produeix doncs, aquestes constants lesions a la cama dreta i que pensi només en recuperar-se bé, en fer net. Per això, ni Pedri ni el Barça posen terminis pel seu retorn. Només tornarà quan estigui al 100%. No es marca objectius, ni tampoc pensa en l'Eurocopa, ni en tornar amb el Barça abans que acabi la temporada. Ara la seva obsessió és recuperar-se al 100% i deixar enrere aquest calvari de 8 lesions musculars en 2 anys i mig. I avui Albert Luque, per part de la federació, per part de la selecció, li ha volgut anar a donar ànims. Recordem que Luis de la Fuente encara no ha pogut convocar a Pedri. De fet, l'últim partit de Pedri va ser el Mundial de Qatar, al finals del 2022, i en aquestes 5, ja seran 6 convocatòries amb la del mes del març de Luis de la Fuente, el nou seleccionador encara no ha pogut comptar amb Pedri.
Clar, és que Pedri, a veure si pot jugar a l'Eurocopa, però és que, a més, el Barça té a Gavi i a Balde lesionats, que en condicions normals també serien, no sé si dir-te Gavi segur, Balde no ho sé, però com a mínim estarien segur en aquesta llista per l'Eurocopa d'aquest estiu, Helena.
Sí, 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 però bé, Gavi, ja es va fer la idea, al principi va ser molt dur, recordaràs també que Albert Luque el va acompanyar, quan cau lesionat el del genoll amb la selecció en el camí de tornada a Barcelona, i ara ja s'ha fet la idea que és molt jove, que té 20 anys i que l'important és fer net també del seu genoll, per tant, Gavi no se l'espera fins al mes d'octubre, fins i tot mes de novembre amb el Barça. I en el cas de Balde, sí que podria estar recuperat per l'Eurocopa, però jo veig molt difícil. De fet, el company, el Miguelito, que està al dia a dia amb la selecció, em deia que és pràcticament impossible que De La Fuente el convoqui, tenint en compte que, doncs, que haurà estat parat a gairebé mitja temporada.
Molt bé, la visita d'Albert Luque a la ciutat esportiva del Barça, una de les notícies del matí. Una altra de les notícies en blaugrana a les últimes hores, Helena, la presència a la ciutat del superagent Jorge Méndez, que ha despatxat amb La Porta. Clar, poden haver despatxat de moltes coses, perquè Méndez té diversos representats al Barça i molts futbolistes potencialment interessants en cartera, però imagino que el tema principal, el que està damunt la taula, és què passa amb els Joaos, no?
Sí, va ser un sopar informal, de 2 hores a casa de La Porta. Després Méndez va agafar el seu avió privat i se'n va tornar cap a Portugal, i a la sortida Méndez va dir que era un sopar entre amics, i és així, són amics, però evidentment són amics amb interessos compartits, i el més imminent, el que més preocupa sobretot a Méndez, però també a La Porta, una mica les dues parts, perquè el president ja ha dit públicament que es vol quedar als Joaus, és veure què passa. La prioritat és Cancelo. Voldran intentar negociar un traspàs a la baixa amb el Manchester City. I en l'altre cas, en el de Joao Félix, esperen prolongar la sessió amb l'Atlético de Madrid, doncs aprofitant la carta que el Cholo Simeone no compta amb ell, i tampoc l'Atlético de Madrid espera masses ofertes aquest estiu per Joao Félix. També sobre la taula, evidentment, el nom d'Ansu Fati. A Ansu Fati li agradaria poder tornar de la sessió aquest estiu del seu Erasmus al Brighton amb De Zerbi, poder tornar a Barcelona, dependrà del nou entrenador que fitxi al Barça. Balde també és un tema que s'ha tractat, estan en aquest procés de recuperació, com parlàvem, no? Des del partit de Copa, des del mes de gener a Sant Mamés. Poden arribar bones ofertes pel lateral esquerre, el Barça les podria estudiar a l'estiu, i el jugador estrella ara mateix de Méndez, que és Lamine Yamal, ja n'ha renovat fins al 2026, no preocupa el Barça, però evidentment doncs sempre és un tema a tractar. A més, ahir Méndez va poder veure la lona gegant, home, sí, que li ha dedicat la nova marca esportiva Adidas a Lamine Yamal, perquè està just a escassos metres de casa de La Porta, on van sopar el president i el superagent.
Sí, jo crec que La Porta, si surt a la terrassa de casa, la veu la lona, perquè està sí, davant d'on viu ell. Molt bé, de l'equip alguna cosa, Helena, que tenim ja a Marcos Alonso i Ferran ja a la recta final de la seva recuperació?
Sí, Ferran, que fa més d'un mes que està lesionat. Encara no se l'espera aquest divendres contra el Mallorca, però sí, podria rebre l'alta mèdica i està disponible en la tornada de dimarts que ve contra el Nàpols. Es va molt en compte, perquè també era una lesió muscular. I en el cas de Marcos Alonso, saps que va passar pel quiròfan per operar-se l'esquena i avui la bona notícia és que ja ha fet una part del treball amb el grup. Veurem si la setmana que ve pot rebre l'alta o encara s'espera uns dies més per recuperar el defensa que, com Ter Stegen, també s'ha operat de l'esquena aquesta temporada.
Molt bé, així està el Barça. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A curt termini s'haurà de veure com solventa Xavi les baixes tan importants de Pedri i de De Jong. Volem comentar la jugada i buscar possibilitats amb un dels millors analistes que hi ha a casa nostra, que és l'Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Àlex. Escolta, que les lesions mai venen en bon moment, però perdre dues peces tan importants com són Pedri i De Jong en aquest moment de la temporada, quan estàs a pocs dies de jugar-te a la Champions, mal negoci, eh?
Sí, sí, sí. Sabem que la dinàmica de l'equip no és tan positiva com voldríem o com s'esperava, però, home, són dos jugadors capitals per al que representen i per al que, bé, i per al que li passa a l'equip, no? És a dir, ara que Xavi havia retornat aquest patró amb els quatre migcampistes, tot semblava lloc i que l'equip començava a oferir algunes millores, home, aquestes dues baixes doncs et fan replantejar moltes coses i a veure com ho solucionen. Realment un mal de cap ara mateix.
Com ho faries tu? A veure, Àlex, quina creus que podria ser la millor solució?
A veure, és difícil, eh? Hi ha diverses solucions. Jo crec que si el primer que ha de fer Xavi és preguntar-se si vol mantenir el sistema, aquest patró, o el vol canviar. Si el vol mantenir, jo crec que la persona que més s'assembla a De Jong és Sergi Roberto. Si em preguntes a mi, jo el que et diré és que qualsevol de les opcions hauria de passar per no baixar l'alçada de Gundogan. Em sembla capital que Gundogan estigui entre línies i que, per tant, no el veiem al costat de Christensen i poder-lo mantenir dalt. Per tant, a mi m'agradaria veure dues opcions. Una és la de posar a Cancelo al costat de Christensen i, per tant, poder mantenir a dalt a Gundogan i a Fermín amb els quatre migcampistes. Aquesta seria una. I l'altra, que és possiblement la que més m'agradaria a mi, seria canviar el sistema i anar un 3-4-3, optant per als mateixos quatre al mig del camp i tenint el factor de la mina dalt també que et pugui generar aquesta superioritat del cinquè.
Si poses a Cancelo al costat de Christensen, aleshores de lateral esquerre qui utilitzes? A Fort o a qui posem?
Per això jo et deia defensa de 3 i ho faríem 3 jugadors posicionals, és a dir, sortir i tancar amb 3,
sí.
I llavors aquests 3 podrien ser els mateixos que estan jugant, que es condena el rol de lateral central, al mig Cubarsí i Araujo a l'esquerra, o fins i tot pot jugar aquí amb Íñigo a la part esquerra.
Has dit una cosa molt interessant i que jo comparteixo al 100%, que és el tema de Gundogan, perquè una solució lògica o una primera solució que a tots ens pot venir al cap, de fet ja, Xavi, una mica la solució d'urgència que pren l'altre dia ja és endarrerir la posició de Gundogan, però és que clar, Gundogan, si el poses tan lluny de la frontal de l'àrea, jo crec que al final perjudiques molt a l'equip, perquè és el jugador que té una millor última passada, perds la connexió amb Lewandowski, que ha funcionat en aquests darrers partits, no?
Totalment, totalment. Jo crec que és molt evident. A vegades al futbol has d'anar fent allò que es diu prova-error, no? Hi ha coses lògiques i d'altres que et van sorgint perquè el futbol t'ho va descobrint. Crec que Gundogan va començar a la base de la jugada, jugant com al costat d'aquest pivot, i crec que era lògic provar aquí, perquè ell ja havia jugat en el doble pivot, en el Dortmund, però el dia a dia ens ha demostrat cada jugada. El primer de tot per clarividència, del jugador que té més clarividència per girar-se, per trobar una passada, per filtrar aquesta passada i perquè, a més, el que prova acostuma a jugar, a sortir-li bé. I després perquè ara ja comença a tenir bastants problemes per replegar, és a dir, per al treball defensiu, no? Crec que hi ha hagut un canvi notori amb ell i amb l'equip. És a dir, situar Gundogan entre línies et millora el jugador, però sobretot et millora l'equip. Per tant, per mi, entenc que Xavi el provés al principi de temporada perquè molts de nosaltres haguéssim fet el mateix, però crec que, vist el rendiment a un lloc i a l'altre, ara no hauria de tornar-lo. L'altre dia, doncs, imagino que, com tu dius, era la solució ràpida d'emergència, de decidir ràpid, però crec que no hauria de caure en aquesta errada l'equip, perquè seria, doncs, perjudicar-lo.
Si al final opta pel 4-3-3, Àlex, entenc que els tres del mig del camp serien Christensen, Fermín i Gundogan, i aleshores a dalt fem Yamal, Lewandowski i o Joao o Rafinha.
Sí, en el cas d'optar per al 4-3-3, jo crec que aquí et faltaria, és a dir, per posar una miqueta més de superioritat i tenir un rol no exactament de migcampista, però sí que et pot fer un híbrid, seria Joao. Jo crec que aquí Joao més que Rafinha, perquè Lamine t'ha de donar l'amplitud, sabem que Lamine et pot venir a dins, però si el poses a la banda dreta, que és la teva banda on el lateral no puja, necessites amplitud. Per tant, aquí et respondria més Joao que Rafinha, des del meu entendre.
En qualsevol dibuix, tu mantens a la figura aquesta de Christensen de mig centre o al mig del camp, que és una solució que a tu t'agrada o no, Àlex?
A mi m'agrada en part, sí, jo la mantinc en tots els casos. Crec que ha millorat l'equip, l'ha millorat l'estabilitat de l'equip. No és la solució ideal, sabem que la posició de 6 és probablement la més exigent en la manera de jugar al Barça i per això trobem faltat anar a Busquets, no? S'han de tenir molts ingredients per fer-ho bé aquí. Christensen no els té tots, però sí que els que té els fa bé, no? Diguéssim que és un jugador que et dona estabilitat, que es posa bé entre centrals amb la defensa de l'àrea, que et talla bé les transicions, que no perd la posició i que juga fàcil. Moltes vegades massa fàcil, li costa donar-te progressió al joc i li costa girar-se en pilota, i això li seguirà costant, perquè no és el mateix veure el joc de cara que tenir les pressions des dels quatre costats, diguéssim, però el que fa, el tema posicional i el tema defensiu, jo crec que el fa bé, i ara jo crec que l'equip ha de tirar amb ell d'aquí fins al final de temporada.
Sí, i sembla clar també, com comentes, que haurà d'entrar Fermín, que és un futbolista que és molt dinàmic, que això està molt bé, li dona molt dinamisme a l'equip, es mou bé, busca bé els espais, té arribada, té bon xut, potser li falta una mica de precisió en l'última passada, no?
Sí, li falta... Té moltes coses bones, Fermín, i les coses que ha de millorar passen per l'edat que té, no? Passen per aquesta energia que desprèn, per ser tan jove, i és la precipitació a vegades, no? És a dir, voler fer aquella passada abans d'hora, a vegades la precisió, que tu dius, no? I la precisió va lligada moltes vegades a la velocitat d'execució que fa les coses, però té moltes coses interessants. Bé, veurem quin rol fa, però en qualsevol cas, si està en ell i Gundogan, jo repeteixo, no seria l'ideal, però jo baixaria abans a Fermín que a Gundogan, tot i no ser un rol específic d'organitzador, crec que mantenir a Gundogan a dalt et donaria més coses i Fermín es podria adaptar en aquesta posició d'interior de suport.
Perfecte, Àlex. Creus que tot i les baixes li donarà al Barça per classificar-se per quarts, tenint en compte també que el Nàpols sembla que espavila, Àlex?
Sí, el Nàpols espavila i els jugadors importants o que marquen diferència en el Nàpols espavilen també. Tot i així, crec que el Barça sí que li donarà, crec que passarà i hem de ser optimistes.
Molt bé. Àlex Dalmas, t'agraeixo l'anàlisi. Com sempre, una abraçada forta, eh?
Al contrari, un plaer, una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué suerte te eches, ojo al penón tocó radiador, sale chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:23 minuts de la tarda en tot aquest trencaclosques. Xavi pot utilitzar també la figura d'Oriol Romeu. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que va estar ahir a la presentació del MIC.
Sí, el CosmoCaixa ho feien aquesta vegada, sempre algun recinte d'aquest banc, i ara que queden 19 dies feien aquesta presentació, és del 26 al 31 de març d'aquest 2024. L'edició número 22 sempre coincideix amb Setmana Santa, quan els més petits tenen paradetes i poden gaudir d'aquests dies, d'aquests 4-5 dies a tota la Costa Brava. Recordem que estan des de Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Tossa de Mar, estan a tota la Costa Brava, tota la província de Girona repartits en els camps. camps. Són, de fet, 412 equips. Està ja el Girona, l'Espanyol, el Barça, l'Andorra, la selecció d'Andorra, el Real Madrid, el València, el Milan, l'Atlético. Estan els millors equips i sempre ja es troben, sempre hi ha vídeos de quan hi ha un crack mundial, doncs sempre tothom recorda el Mic quan va estar aquell nano jugant i quan encara no era, evidentment, una estrella. Van estar el Mic jugant en el seu dia l'Oriol Romeu, el jugador del Barça, que és el padrí d'aquesta edició, al costat de la Catacoy, són els dos, i Oriol Romeu a l'escenari, el Gerard Romero que presentava l'acte, li preguntava primer per el seu paper, per si ara tindrà més minuts després de les lesions de Frenkie de Jong i de Pedri a Sant Mamés.
Seria dos cops durs, perquè al final són dos jugadors molt importants i que mos donen molt, i jo, sí, evidentment, preparat sempre pel que el míster necessite, treballant en el que faci falta i el que sigui necessari, i quan toque, pues, a donar la cara.
I va reconèixer Oriol Romeu que va ser un pal molt dur per empatar a Sant Mamés, perquè era una oportunitat perduda, deia, per intentar apropar-se al Real Madrid, i ja parlava en clau del que vindrà. Primer, aquest divendres Mallorca, sí, però del Nàpols i d'intentar passar als quarts de final de la Champions.
El primer divendres i després dimarts, però sí que és veritat que no deixa de ser un partit que pot determinar una miqueta el que acaba passant a la temporada, i primer fer un bon partit divendres, acabar amb bones sensacions i després de passar de ronda, perquè evidentment la Champions és molt important per a nosaltres i sabem de la importància, volem seguir competint, volem seguir estant vius, i serà un partit que portem un resultat que no és ideal, però és bo, i que a casa, en la nostra gent, en l'afició, i nosaltres donant la nostra millor versió, estic segur que tindrem moltes possibilitats de passar.
En 19 dies comença aquest torneig al Mic, on parlava Oriol Romeu, per ser renovat, aquest any, l'edició d'aquest any, renovat fins al 2026, encara hi haurà més edicions del Mic, i Catacoy va anunciar també, meia l'escenari, que hi haurà per primera vegada futbol femení. L'1 i 2 de juny, tres categories de futbol femení del Mic.
La Champions arribarà pel Barça dimarts que ve, avui li toca al Madrid. Tenim avui Real Madrid-Leipzig amb 0-1 pel Madrid del partit d'anada. També tenim avui Manchester City-Copenhague amb 1-3 pel City del partit d'anada. Els dos partits a les 9, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la Cope. Busquem les novetats al Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Ahora hablamos del partido, pero antes, dos noticias en clave Madrid que hemos conocido en las últimas horas. Una que afecta a Ancelotti, que entiendo que debe estar preocupado. Fiscalía le pide 4 años y 9 meses de cárcel por 2 delitos fiscales.
Sí, bueno, es una denuncia de la Fiscalía. Obviamente todo tendrá que seguir su trámite, veremos a ver en qué acaba. Pero efectivamente la Fiscalía denuncia al técnico italiano por sus ejercicios fiscales de 2014 y de 2015, cuando dirigió al Real Madrid en su primera etapa. Según la Fiscalía, defraudó 1 millón de euros y le piden 4 años y 9 meses de prisión. Veremos a ver cómo acaba todo, si al final, bueno, pues tiene que pagar una cantidad o si todo acaba como el asunto de Xabi Alonso, pero es evidente que hay preocupación más que en Ancelotti en el club por esta noticia.
Claro, claro. Y hemos conocido también esta mañana que a Bellingham le caen 2 partidos, Miguel Ángel.
Sí, por decir "is a fucking goal" el pasado fin de semana en Mestalla, es decir, es un puto gol, se calentó el inglés, le caen 2 partidos, el Madrid presentó sus alegaciones porque considera que no hubo insulto, Gil Manzano reflejó en el acta que sí, bueno, pues le gritó y que fue algo vehemente en las protestas, total que 2 partidos de momento, salvo que se reduzca esa sanción, eso quiere decir que ni el próximo domingo contra el Celta, ni la semana que viene en Pamplona, Ancelotti podrá contar con Bellingham, que por cierto está percibido también en Champions, al igual que Camavinga, así que si vieran esta noche una amarilla y el Madrid se clasificara para cuartos, pues evidentemente se perdería la ida de los cuartos de final.
Muy bien, pues vamos con las noticias del partido de esta noche, Miguel Ángel, que lo tiene muy bien encarrilado el Real Madrid, pero hay que rematar la faena.
Sí, hay que rematar la faena. Bueno, el Real Madrid ha empatado 3 de sus últimos 5 partidos en Liga. Es cierto que en el Bernabéu está invicto, 16 partidos entre Liga y Champions, 14 victorias y solo 2 empates, pero bueno, no hay que fiarse de este Leipzig, que va quinto en la Bundesliga, que tiene alguna baja importante en defensa. 2 zagueros titulares habitualmente, Klostermann y Simakan, son baja. Vuelve Slager, por primera vez Dani Olmo va a pisar el Bernabéu. yo creo que lo volverá a pisar el próximo 26 de marzo en ese España-Brasil, y como digo, bueno, pues va a retocar un poquito el dibujo Ancelotti. Yo creo que va a meter a Nacho en la posición de central, al lado de Rüdiger, y luego la principal duda es saber si va a meter, como suele ser habitual y que sería lo normal, a Rodrigo, va a apostar por Brahim, MVP de la ida que marcó aquel golazo, o incluso se especula, se habla, no me lo creo, pero podría ser, con que meta un quinto centrocampista. Así que apostamos por este equipo, Lunin en la portería, lateral derecho Carvajal, izquierdo Mendy, centrales Nacho y Rüdiger. Yo creo que en el centro del campo, Kroos, Valverde, Camavinga y Bellingham, y arriba yo apuesto por Brahim y por Vinicius.
Perfecto, Miguel Ángel, y supongo que la afición del Madrid relamiéndose después de ver la exhibición de Mbappé de ayer y visualizándole vestido de blanco la próxima temporada, ¿no?
Sí, claro, es evidente. Hay que esperar una semana más a que esto se haga oficial, pero la gente ya pues empieza a imaginar ese Real Madrid con Bellingham, con Davis, que ayer tuvo unos minutos con el Bayern, que también pasó su eliminatoria, pero bueno, de momento lo primero es lo primero, y se va a llenar el Bernabéu, techo cerrado, por cierto, y masiva afluencia de aficionados alemanes, porque en torno a 4.000 van a presenciar el partido.
Muy bien, podría haber un cruce antes, un PSG-Real Madrid, que bueno, sí, tendría sí. Un morbo tremendo, ¿eh?
Puede haber de todo en cuartos, ¿eh? Puede haber un PSG-Real Madrid, un Barça-Real Madrid, un Madrid-Atleti, pues puede haber de todo en cuartos.
Bueno, primero hacer los deberes, tanto el Barça como el Madrid. Miguel Ángel, gracias, te escuchamos después.
Un abrazo, hasta luego.
Els que ja han fet els deures i ja estan a quarts de final, Edu, són el PSG i el Bayern. El PSG, a més, amb exhibició de Mbappé a Anoeta.
L'home del dia a Europa, nit estel·lar. Actuació brillant, dos gols. El primer amb un xut sec, quasi sense angle, al minut 15, que va fora de la xarxa, i ja a la segona part va arribar la sentència amb un remat ajustat al pal de Remiro. Miquel Merino va salvar l'honor de la Reial Societat abans del temps afegit. La Reial no supera una eliminatòria des de l'agost del 2014 contra l'Aberdeen, 1-2 al Real Arena. Mbappé val uns quarts de final, molt superior al PSG durant tot el partit, de menys a més en aquesta Champions, l'home del dia Europa, Mbappé, i la seva relació amb Luis Enrique.
¿Todo bien con el entrenador? Sí, muy bien, muy bien. No hay ningún problema con él, aunque la gente se piense que hay un problema. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos.
No.
Con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular. Solo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones. Siempre intento rendir. A veces lo hago, otras veces no. Pero nunca seré un jugador que se esconda.
Luis Enrique no és el problema d'Mbappé. Ara arriba la resposta del tècnic espanyol. Satisfet per estar als quarts de final, desmenteix que la seva relació amb el l'astre francès no passi per un bon moment.
Evidentemente, pero bueno, tú ya sabes que lo que vende es hecha mierda y que haya problemas y que haya jaleos, y luego la verdad, ¿a quién le interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador, más allá de que mis decisiones puedan gustar, más o menos.
També va parlar el president del PSG, el Khelaifi, després del partit. No va confirmar la sortida d'Mbappé, malgrat que el jugador ja li ha comunicat que no renovarà. En l'altre partit de vuitens, el Bayern de Múnich va imposar la seva llei, la seva lògica, remuntant l'1-0 de l'anada contra la Lazio, amb dos gols de Harry Kane i un altre de Thomas Müller. Va superar la Lazio i, de pas, donar oxigen a Thomas Tuchel.
Sí, el Bayern de Múnich, que no venia jugant bé a les últimes setmanes, però ahir va treure amb solvència aquesta eliminatòria i estarà als quarts de final de la competició. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Kylian Mbappé de nou. Ahir, amb l'expectació de saber quant temps jugaria, i avui perquè tothom va al·lucinar amb els seus gols a Anoeta, i des de Madrid parlant d'ell com si fos ja pràcticament jugador del Real Madrid. Ahir, abans del partit, els aficionats del futbol que volien veure el partit estaven pendents que la UEFA publiqués els 11 inicials oficials, i les orelles i els ulls buscaven a Mbappé. I, per suposat, el trobàvem, com no podia ser d'una altra manera, a l'11 titular. Luis Enrique és especial, però no és tonto. I, a més, com era de suposar, el va fer jugar tot el partit. Mbappé ja està amb el Paris Saint-Germain als quarts de final de la Champions, i serà el sorteig del dia 15 d'aquest mes de març, i jugarà els dies 9 o 10 d'abril l'anada i 16 o 17 d'abril la tornada. Us agradaria veure Mbappé un d'aquests dies a Montjuïc? No a la muntanya, a l'estadi olímpic de Montjuïc contra el Barça?
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs de Mbappé i de més coses, parlem de seguida el nostre debat amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Vinga, obrim el debat quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, vingueu.
Bona tarda i saludo també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Hola.
Bona tarda.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien, todo bien.
Todo bien. ¿Tú també tot bé, Miguel? Encara que ja sé que normalment dius que tot bé és un terme, no?
Molt ampli.
Massa sí. Ampli, no?
I continua sent... Molt ampli.
Molt bé. Escolta, no va estar Miguel malament el tal Mbappé ahir a Noeta, eh?
Bueno, res que no sapiguéssim. Oh. És un fora de sèrie mundial sense cap discussió i ahir per les necessitats de la Real Societat que havia de remuntar el marcador, pues va tenir a l'esquena dels defensors de la Real l'espai suficient per marxar amb velocitat i després a l'àrea ja sabem que és letal. Amb un pam de terra té prou per esgarrar-li la cintura als defensors i un xut a porta mortífer. Per tant, sí, bueno, va respondre a les expectatives que... pot aixecar un futbolista com ell.
Sí, sí, Jacinto, letal, ¿eh? Lo ha dicho perfectamente Miguel. Además, dos goles con dos registros diferentes. Uno al espacio y otro en estático. Pam, pam, dos recortes y adentro.
Sí, lo que pasa es que, bueno, el partido de ayer la Real lo juega de una manera que a él le favorece, como decía Miguel. Aunque sea uno en estático y otro en espacio, a él le está dando ya desde el primer minuto la confianza de que lo va a poder hacer. Él ve la defensa de la Real y la lee muy bien, por eso también es un crack. No solo es por sus habilidades futbolísticas, sino porque también lee muy bien cómo juegan los contrarios.
Clar. I si ets culer, Miguel, i penses en la propera temporada i el visualitzes vestint de blanc, doncs lo normal és pensar mama por, no? O no?
No, jo, si ets culer, el que penses i penso jo és que el Barça va tenir l'oportunitat de fitxar-lo i va firmar de Belé.
Ja, ja, sí, sí. Sí, sí, però això és passat, Miguel, i si visualitzes el futur i el veiem vestit de blanc, doncs...
Bueno, és que si visualitzo el futur, penso que l'única solució del Barça depèn del propi Barça i d'oblidar-se del que facin els altres. Centrant-se en el dia a dia del club i de l'equip, fer les aportacions que s'hagin de fer amb el sentit econòmic i esportiu dintre de les possibilitats de trobament que té el club i s'ha d'apostar pels joves i ampliar un temps amb la reconstrucció de l'equip, doncs jo crec que ningú hauria de deixar de ser del Barça per demanar-li temps per fer un equip d'acord a les posibilidades del club.
Claro, es que Jacinto, si hubiera un Barça fuerte, tú dirías, bueno, pues que venga Mbappé y a competir. Lo que pasa es que el Barça también está como está, y mientras el Madrid se va potenciando cada año más, el Barça con las dificultades económicas que tiene y que después no acaba de acertar con las apuestas, pues no te diré que cada año tiene peor equipo, pero uf, se va debilitando.
A ver, lo primero yo creo que es gestionar las expectativas. O sea, te cita a la gente la situación real. Si ahora, de aquí a verano, entra suficiente dinero para intentar hacer algo, pues aún se podrá decir otra vez aquello de competir, tal, la frase típica de que también el PSG ha tenido a Neymar, Messi, Mbappé, y no ha ganado la Champions. Esto es real, pero también es verdad que cuando tienes más materia prima y mejor, más fácil puedes hacer una buena comida, ¿no? Sí. Entonces, a priori, lo que se tiene que hacer es equilibrar el equipo. Eso es lo primero.
Yeah.
Equilibrar el equipo y gestionar la expectativa. O sea, si tú no mejoras la situación económica de manera que realmente...
¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
Pues con generación de ingresos. Es que no hay otra
manera. Ya, pero es que mañana Laporta cumple tres años al frente del club,
pues,
y...
Es que ese es el problema de Laporta, que económicamente en estos tres años no ha logrado regenerar el equipo. Deportivamente ha intentado contentar sus propias expectativas, su propio ego y las expectativas de la afición, que no quiere dos años de transición. A mucha gente no lo quiere. Ahora igual si eso pregunta, igual ha cambiado un poco el criterio. Y se hizo las palancas, ¿vale? Se gastó mucho dinero. No se acertó, en la mayoría.
Sí.
Entonces, ahora pues sería cuestión igual de plan. O ser muy valiente, que no, pero no creo que lo haga. Es decir, dos años de transición, gente joven, vacía, reconstruye el equipo poco a poco, a nivel económico también. Y estos dos años, pues vamos a ver qué hacemos, vamos a intentar competir. O si sigue, quiero verlo, pues vendiendo que con dos o fichajes más o menos mediáticos, más o menos, pues a, no que sé, un Kimmich y un extremo izquierda más o menos conocido, con eso se va a vender humo de que se puede competir, y no se puede competir así.
Yo a Laporta, Miguel, no el veig fent un gir de 180 graus en el seu plantejament, francament.
No ho sé, però tothom a la vida arriba un moment que ha de viure d'acord amb les seves possibilitats. I el president del Barça, sigui qui sigui, el que ha de fer és que el club visqui d'acord amb les seves possibilitats. Perquè el Barça, no ho oblidem, és on és per viure per sobre de les seues possibilitats. Bueno, si durant uns anys ha tingut el valor que es necessita, valor, per viure fora de la per sobre de les teves possibilitats, és a dir, dilapidant tot el que tens, el normal és que passi això i s'ha de saber viure amb això. Jo crec que és millor posar-se vermell una vegada que 200.000 de color.
A la curta, al Barça le espera Jacinto el Mallorca el viernes, y luego ya el martes el vital partido contra el Nápoles de Champions, sin De Jong y sin Pedri. ¿Te cambia mucho la perspectiva de cara sobre todo al partido contra el Nápoles las bajas de estos dos futbolistas?
Hombre, sí.
Sí, ¿no?
El problema es que en medio campo pongas quien pongas, yo no creo que vaya a poner juntos a Christensen y a Oriol Romeo.
No creo.
Yo creo que va a jugar 4-3-3, va a jugar Christensen, Gundogan y quizá Fermín. Pues supongo que sería la postura lógica. Veremos a ver. Pero aún eso lo que sí supone es que Gundogan lo retrasas, vuelves a quitarle de lo que estaba gozando últimamente el equipo, que era una mayor conexión entre Gundogan y Lewandowski, y mayor llegada a Gundogan en el puesto de pivote lo puede jugar, porque tiene mucha calidad, pero es evidente que ralentiza.
Sí, a veure, que em sembla que hem perdut el Jacinto Vicente. Mirem de recuperar-lo, Miguel. Ara que parlava d'això de Gundogan, fa un moment hem parlat amb l'Àlex Dalmas i ell, quan parlàvem de tot això, de com Xavi pot recomposar l'equip, ell deia, per mi, sobretot, seria un gran error endarrerir la posició de Gundogan. Diu, jo faria... Hi ha moltes possibilitats, però ell deia, jo el que no faria és allunyar de l'àrea rival a Gundogan, Miguel.
Jo tampoc. Crec que si Sergi Roberto ja està físicament bé, pot jugar de mig centre, ho ha fet moltes vegades, i interessa tenir l'opció de Gundogan com a autor de l'última passada. I per fer això és molt més fàcil fer-ho a 2 metres de l'àrea que no pas a 45. Mm. I jo també soc d'aquesta opinió. No? Però, nosaltres no som qui per dir-li a Xavi el que ha de fer, però sí que té la possibilitat de jugar en un mig del camp, posem Sergi Roberto, Christensen, Gundogan...
I Fermín, pot jugar amb 4.
I segons com pot ser el quart home Fermín i mantindre l'esquema que ofensivament en la presència de Christensen, perquè ell no és un centre pur, no ha donat un resultat extraordinari, però sí que hem de valorar que des de que es jugui en 4 al mig del camp, defensivament no es passen els malsons que s'acostumen a passar, sigui qui sigui el rival.
Sí, sí, equilibra l'equip defensivament. Comentàvamos, Jacinto, que alejar a Gundogan de l'àrea rival, claro, el Barça pierde mucho ahí, ¿eh?
Sí, ya se ha demostrado los partidos en los que empezó a jugar un poquito más hecho, ¿no? Era con Gundogan más adelante, entonces ahí pierde mucho, ralentiza un poco. Ahora he oído lo de Sergi Roberto, sí, puede ser una alternativa de alguien de experiencia, pero un partido de Champions pues puede tenerla. Pero es que el medio campo pierde, eso es evidente. O sea, Pelé tampoco es que estuviera haciendo una temporada maravillosa.
Sí, no.
Pero, a ver, es un jugador que en una jugada determinada, en el último pase, como aquel pase que hace con trabajos de la defensa y levantarse y marcar, eso te lo puede dar. Sergio Roberto te puede dar otras cosas, te puede dar más empuje, más llegada, un poquito más de fuerza, pero el riesgo existe. Luego el Nápoles es lo que a mí me dice. Entonces, por el 2 o 3 semanas llega. De otra manera, porque ese efecto que sientes es normal que dure esto 2 o 3 semanas, que luego ya vuelven algunos dices, pero llega el punto en que tiene todos estos jugadores arriba que son peligrosos.
Sí, sí.
Como Manzarro, que para Esquelia son peligrosos.
Sí, sí, ya están mejor.
Atrás es un poquito más rojo.
Sí, estan mejor en els últims partits. A tu, Miguel, t'ha canviat molt la decoració, les baixes de De Jong i Pedri, pensant en el Nàpols?
Home, no cal ser un expert en futbol per saber que són jugadors creatius i amb capacitat de fer jugar, que és el que necessita el Barça, jugar més a futbol. Naturalment, si ho poses en perspectiva amb el partit de Nàpoli, pues el Barça està pitjor que l'estadi Maradona,
sí.
I el Nàpoli està millor.
Sí,
per tant, en principi, tot i que insisteixo una vegada més, el Barça és un equip sense pronòstic, la sensació és que es patirà.
Sí, sí. Molt bé, a veure què passa. Ja ho comentarem. Miguel, Jacinto, gràcies als dos,
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Seguim. Adéu.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça desaprofita l'ocasió de Sant Mamés. Ara arriba el Mallorca abans el Nàpols i a la ràdio no ens aturem per continuar explicant com juga l'equip de Xavi.
Crec que és insuficient. Avui havíem d'haver fet molt més, mostrar més ambició. Crec que hauríem d'haver fet molt més. Sí que és un punt, clar.
Bueno, me cuesta no contestar mal en este caso porque yo creo que lo que no le falta a este vestuario es ambición.
Tiempo de juego. Aquest divendres des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah!
passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de l'Espanyol. Hola, Quique.
Hola, Jordi, bona tarda.
Què s'explica, Omar?
Mira, a mi m'hauria agradat veure avui un capità, un veterà, algú que aixequi una mica la tropa i que donés explicacions sobre el lamentable partit de l'altre dia, però no li pots posar en aquest marrón a aquest xaval que està donant la cara, que està jugant bé, sí, que debuta i que és molt jove. Però bé, escolta, les coses del club estan com estan i Omar ha donat avui la cara i ha parlat de que pot haver-hi dubtes fora, però a dins no.
En el vestuario no tenemos ninguna duda. Las dudas las tendrá la gente, pero nosotros como equipo sabemos cuál es el objetivo y cada día trabajamos para estar más cerca de ello.
El Alcorcón busca sortir de las plazas de descens y el Español entrar a las plazas de descens. A ver, ¿qui pot més?
No, el mensaje es que nosotros tenemos que ir a por los 3 puntos. Ellos los necesitan, pero nosotros necesitamos mucho más. Nosotros queremos acercarnos, ya te digo, lo máximo al objetivo y imagínate si ellos lo necesitan, imagínate nosotros. Entonces nosotros iremos a por los 3 puntos desde el minuto 1 y seguiremos pues el plan de partido que nos ofrezca el míster y como he dicho antes iremos a muerte con él porque lo principal aquí es el objetivo común que es el ascenso.
Fran Garagarza ha acomiadat el juvenil A, que ha marxat cap a Oviedo per jugar a la Copa del Rei juvenil. Ha xerrat amb Carles Casanova i amb el Ramon Guerrero a veure si els ha transmès bons valors, home.
Demà parlarem de la Copa del Rei juvenil, sí, que pot ser una de les alegries que s'emporti l'afició de l'Espanyol aquesta temporada, juntament amb l'ascens de l'equip a primera divisió.
És primordial, final de
temporada. Escolta, estem preguntant avui a la gent a quin rival per l'ascens veieu més fort. L'hem posat al marge de l'Espanyol els altres 4 que estan ara mateix a dalt, Leganés, Eibar, Elx i Sporting, i guanya de pallissa l'Eibar.
No? Home, tu no saps com juga l'Eibar, eh? L'Eibar de Josep Echeverría juga estupendament al futbol. Una altra cosa és que al final acabi pujant o no, la pressió, i que al final els 10 últims partits, vés a saber el que passa, però que juga millor que l'Espanyol i que el Leganés, sens dubte.
Escolta, vas estar fent guàrdia, com sí, la gent sap, allà a la mítica seu de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília, amb l'escorcoll dels Mossos.
12 hores d'escorcoll.
12 hores, eh? Com va acabar la història?
Mira, van acabar tots doncs, signant una mica de pau, a les 8 de la tarda, tots cap a casa, i els Mossos a cotejar tot el que van agafar dels ordinadors i dels documents. La història és la següent, i vaig ràpid. Eleccions de fa un any, 185 signatures així mig estranyes, aportades per un notari de Sabadell, que és d'on és Soteres. Hi ha una denúncia també d'inelegibilitat per part de Juanjo Isern, del perdedor d'aquestes eleccions, que va perdre les eleccions per 150 vots. I si hi ha 180 signatures estranyes, vés a saber com acaba això. La Generalitat està darrere de Soteres perquè veu que no és un personatge que ara mateix sigui del tot creïble. En definitiva, en un mes i mig, sabrem històries. De moment, Soteres està callat i Juanjo Isern, el cap de l'oposició, que ha fet una nota pública dient que expressa la màxima contrarietat a l'analitge gestió de la federació, la més rotunda condemna a la utilització de la federació en benefici d'interessos personals i la incondicional compromís per seguir treballant amb l'objectiu de dignificar el futbol català. En definitiva, que això no més ha fet que començar i Soteres i el seu equip de treball té un problema.
Sí, sí, és un capítol més d'aquesta lluita que ja fa anys que dura per la cadira sí, de la presidència de la Federació Catalana i continuarà, sí, perquè això és una batalla.
I això és al marge del que va passar el cap d'any, aquell robatori d'una caixa forta per un butró que se'ls va, en teoria, doncs, endur documents que podrien desvincular de l'operació Soule Andreu Subies, que és aquell president corrupte que va haver de marxar abans de Soteres.
Sí, un cacau.
En definitiva, això ens ho posarà una mica de llum al Víctor Navarro, que segur que en sap molt d'això.
Gràcies, Quique.
Adéu.
El Víctor Navarro, el que ens explicarà ara mateix és que Alexia Putellas ha entrat en la llista de convocades per l'Atlètic Club Barça de demà a la Copa de la Reina, partit que juga a Sant Mamés.
Ha entrat Alexia Putellas i Rolfo, Fidrolina Rolfo, han entrat en aquesta convocatòria per l'anada a Sant Mamés demà contra l'Atlètic Club de la Copa de la Reina. Alexia Putellas, la capitana, torna a una convocatòria del Barça 113 dies després De tothom recorda que aquestes últimes dues setmanes va rebre el vistiplau dels metges de la selecció per entrar a la llista de la Final Four de la Nations League, encara que no va disputar cap minut amb la selecció, i ara Jonathan Giraldez ja la té disponible per si vol que demà torni a jugar Alexia Putellas. En el cas de Rolfo, el seu últim partit amb la samarreta del Barça va ser el 3 de juny, a la final de la Champions d'Eindhoven. Després del Mundial van pactar la seva selecció, Suècia i el Barça, que passés pel quiròfan i va ser intervinguda del menisc al mes de setembre. Així que les dues ja estan en aquesta llista de convocades per Jonathan Giraldez, que parlava el tècnic avui als mitjans del club en la prèvia d'aquesta Copa de la Reina, un altre objectiu del Barça, un altre títol que volen.
Quan les jugadores tornen de selecció és molt important retornar-se a nivell de joc amb aquestes sinergies amb pilota i sense pilota que necessiten normalment temps. Per tant, aquí serà molt més important perquè juguem, és una eliminatòria, doble partit, a un estadi molt mític, que esperem que hi hagi molta gent, molta afició per poder donar ambient com mereix la semifinal. Però bé, les sensacions són bones. Realment portem dues setmanes sense competir, però bueno, la intensitat, les ganes, l'energia que estic veient als entrenaments està sent molt bona, afrontem amb moltíssimes ganes, amb l'intenció de guanyar, d'aconseguir un bon resultat per després a casa intentar classificar-nos cap a la final, que aquest és l'objectiu.
En el cas de Graham Hansen, que va marxar de la concentració de Noruega per unes molèsties, també està a la llista, només queden a la infermeria Mapi León i Jana Fernández.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
Este miércoles solo hay un objetivo.
Miguelito, queremos una manita.
El pase a cuartos.
¡Uy, Manolo!
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los octavos de final de la Champions en COPE.
¡Claro que sí!
Real Madrid, Leipzig.
¡Partido de la jornada!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Anem al bàsquet, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Joan Batllori? Bona tarda a tothom.
Gran notícia, la penya accedeix als quarts de final de l'Eurocup.
I ja espera el París Bàsquet, que és el favorit per guanyar l'Eurocup, aquesta segona competició europea en importància. Només ha perdut el conjunt francès un partit. Ha guanyat els dos al Joventut i recordo, no sé si recordaràs tu, Batllori, quan va visitar el París, l'Olímpic de Badalona, va denunciar crits racistes. Vaja, que la penya arriba als quarts eliminant l'Ulm alemany 7-9-8-8, 79-88 amb exhibició d'Andrés Félix. 28 punts, 6 rebots i 6 assistències. Sentim Carles Durant, l'entrenador de la penya, en declaracions recollides per Radio Ciutat de Badalona.
Estic content perquè hem guanyat, però sí que també estic content de que hem fet coses molt bones, però la penya jugarà a París i estic convençut que serem un gran equip en aquell moment i com vaig dir abans de jugar aquí, 40 minuts. I estic convençut que l'equip estarà a l'alçada, però lògicament ells són els favorits i nosaltres, doncs, amb la nostra feina i el nostre bon bàsquet, doncs, intentarem passar un altre cop al torn.
Aquest París Joventut de Badalona, també eliminatòria a partit únic, de quarts, en aquest cas, es juga el dijous de la setmana vinent, 14 de març, a 8:45 del vespre.
I demà li toca jugar al Barça a Eurolliga a València.
Que aquesta tarda posa rumb precisament cap a València, amb els 14 jugadors de la primera plantilla disponibles, és a dir, que Roger Grimau, l'entrenador, haurà de descartar novament a dos, amb l'arribada de Riqui, amb la sortida de Caicedo, són 14 de la primera plantilla. El de demà serà el quart duel de la temporada i el Barça ha perdut dos. A més, és una setmana gran pel Barça. València demà i diumenge Baskonia, a Vitoria en partit de la Lliga Endesa. Però comencem per demà. Què pensa l'entrenador del Barça?
Bueno, ja hem jugat diverses vegades contra ells, que han sigut partits
un palet diferents tots entre ells. A més juguem allà a la Fonteta amb l'ambient que genera i òbviament, com a tot equip local, ells estan molt, molt còmodes. Bueno, sí, òbviament hem preparat, hem mirat i hem intentat analitzar-ho bé per demà tenir un bon partit i poder guanyar.
Fixa't si és important aquest partit, que el Barça és segon de l'Eurolliga, ben classificat, no? 18 victòries. 3 equips a només un triomf i 2 més a 2 victòries.
Doncs a veure si ho treu el Barça. Gràcies, Albert, que vagi bé.
Que vagi bé.
I acabarem parlant de futbol sala, Edu. Va tornar a perdre el Barça, segona derrota consecutiva a la Lliga, 3-2 a la pista del Jaén, però el més preocupant són les lesions. Ahir es va lesionar de gravetat Sergio González.
Això mateix, la mala sort torna a escena. Sergio González va abandonar el partit contra el Jaén amb una important lesió al genoll esquerre, mentre que Sergio Lozano va fer el mateix amb molèsties a la cuixa. Menys greu sembla la lesió del Búfalo. A l'espera de proves mèdiques ja són 6 els lesionats del conjunt blaugrana. Pito, Yepes, Ferrao i Adolfo segueixen fora de combat a les portes de la Copa d'Espanya. La situació no és la més idònia per afrontar el tram més important de la temporada. Masses contratemps per un Barça que pensa en els propers reptes. Parla Antonio Pérez.
Llevamos una racha en la que entre unas cosas y otras parece que no ha mirado un tuerto, pero bueno, al final tenemos que tirar los que quedamos. A finales de la primera vuelta teníamos también muchísimos lesionados después de las Champions y bueno, subimos a sacarla. Esperemos que ahora también, aunque vienen cosas importantes como la Copa, y esperemos recuperar lo antes posible a todos los compañeros y estar lo máximo posible para poder conseguir los títulos de Copa, Champions i Liga.
Amb aquesta derrota, el Pozo Murcia, tot i empatar a falta de 28 segons contra el Valdepeñas, suma ja 9 jornades invicta i es situa a 2 punts del Barça en la lluita per la primera plaça.
Entrem ara mateix en el darrer minut d'Esports Copa. D'última hora, Edu, alguna cosa?
Sí, que l'entrenador d'Osasuna, Iago Barrasate, dirigirà a Euskadi en l'amistós del 23 de març a Sant Mamés contra l'Uruguai de Bielsa. Griezmann segueix entrenant al marge per les guins que es va fer el turmell contra l'Inter de Milà a la Lliga de Campions. El que sí ha tornat als entrenaments és Mohamed Salah, que apunta al City, i derrota de Carolina Marín a la primera ronda de l'Obert de França.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça sobre Mbappé i el seu més que probable fitxatge pel Real Madrid. Us fa por el 45%, us fa ràbia el 29%, és bo per la Lliga pel 26%. En clau Girona està notant la baixa de Blin, sí, 92%, no 8%, i en clau espanyol, a quin rival veieu més fort en la lluita per l'ascens? Guanya de carrer a l'Eibar amb el 69% dels vots. Arribem a les 4 de la tarda, avui a Tiempo de Juego, més Champions, juga el Real Madrid contra el Leipzig. Que vagi bé!